Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Benvinguts una setmana més a Entre nosaltres, així a la sintonia de Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Vos saluda Xavi Aparici i, com sempre, als controls tècnics, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui arribem al capítol 16 d'esta sisena temporada. Hi ha voltes que la ràdio serveix per a celebrar, però altres ha de servir per a reivindicar. Avui parlem d'un tall que no només és de carretera, sinó de convivència. Parlem del Pont del Tollinero, una infraestructura clau que connecta Dénia i Oliva, les províncies d'Alacant i València, i que afecta directament al veïnat de Pego, que viu o estiueja a Santa Anna i les Deveses. Iniciatives individuals i col·lectives s'han unit per a dir prou. Per parlar d'esta lluita ciutadana, tenim amb nosaltres Amadeu Aznar. Prepareu-vos.
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Amadeu, benvingut a Entre Nosaltres i a Ràdio Pego. Per a qui no conega la zona, explica'ns exactament el Pont del Tollinero per a la gent de Pego i com ha canviat el vostre dia a dia des de que està tallat el pont.
Per a la gent de Pego que baixa a la mar, el Pont de Pego és imprescindible. És l'única connexió, llevat de l'enllaç a través de l'autocine, per a entrar en la cua del terme de Dénia, que s'adentra en la província de València, entre la mar i el límit de la província, que és el riu Molinell o riu Racons. L'únic pont és este, llevat del pont de la carretera nacional 332 i un antic pont que existia, es va fer en la guerra, però que es va destruir al final de que és l'actual carretera de les Marines. La situació per a és que vivim en Pego i tenim casa o apartament en la mar, en el que es diu la mar de Pego, perquè realment la majoria dels propietaris d'eixa zona són de Pego, pues, el pas a través d'eixe pontet que el va fer l'Institut Nacional de Colonització a l'any 54-55 és la via d'accés més ràpida i més curta. De Pego, per exemple, a ma casa, que està al costat del mateix del Tollinero, n'hi ha 8 quilòmetres. Ara tinc que fer 12 per arribar al mateix lloc.
O sigui que quan parles dels quilòmetres de més, has de fer una volta extra per a... Què heu de fer ara per a fer el trajecte que abans era directe des de Pego fins a la platja de Pego, que és com la coneguem la gent... La gent de Pego que esteu allí.
Exactament. El pontet uneix una carretera local del terme d'Oliva en l'antic camí de vora mar de Dénia. I el seu tancament implica donar una volta d'aproximadament 3 quilòmetres més o 3 quilòmetres i mig més per anar i 3 quilòmetres i mig més per tornar cada dia.
Com us afecta este tall a nivell de seguretat?
El pontet, jo malauradament no soc, o malauradament o afortunadament, jo no soc tècnic de construcció, encara que m'agrada moltíssim la construcció a nivell de hobby, però trobo que el problema fonamental està en les voreres dels accessos. El pont en si, gent que ho han mirat en detenció m'han confirmat que no hi ha cap de clavill que demostri que una peligrositat imminent.
I no és només comoditat, és també l'accés d'emergència, és veritat, a la platja de Pego?
Òbviament, en la mesura en què augmenta la distància i el recorregut, pues, el temps en conseqüència.
En quin moment vareu dir els veïns, no ens podem esperar més, i vau decidir començar a mobilitzar-vos de manera col·lectiva?
Bueno, tenint en compte que allò és una zona de... bàsicament d'estiguar, la població permanent que vivim allí és molt reduïda. Fins i tot la població que estàvem empadronats en Dénia és molt, molt reduïda. I això fa que no n'hi hagi consciència de barriada, de, en fi, de lloc. I per desgràcia s'afegís que hi ha molts estrangers, n'hi ha molta gent de Madrid, etc. Aleshores, no n'hi ha cap reivindicació, a excepció de la que estic portant endavant a través dels mitjans de comunicació i dels grups de WhatsApp que estem fent.
Amadeu, fem una primera parada i com Amadeu ens ha posat sobre la taula una realitat incòmoda. Anem a relaxar una mica l'ambient amb un clàssic atemporal que ens recorda que de vegades necessitem ajuda dels amics per tirar endavant. Des de Liverpool, els Beatles ens canten allò de With a little help from my friends. Tornem en seguida amb el nostre convidat.
What do I do when my
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Amadeu, tornem. Heu picat a les portes dels ajuntaments de Dénia i d'Oliva. Quina és la resposta oficial fins ara?
La reivindicació està efectuant-se fonamentalment a través dels mitjans de comunicació. Ràdio Pego és fonamental en aquest aspecte. A més, emissores d'Oliva i de Dénia ens han recolzat en el nostre requeriment. L'Ajuntament de Dénia, malgrat el meu coneixement de la gent, gent a nivell decisiu en l'Ajuntament, de moment no ens recolza, a excepció d'afirmar que n'hi ha converses en l'Ajuntament d'Oliva. L'Ajuntament d'Oliva, per contra, ho ha intentat reiterades voltes, ficar-me en contacte amb ells és més difícil que agranar una escala de baix per amunt. Tinc demanat una cita prèvia en el concejal d'Urbanisme, Joan Mata, però este és el moment que no han trobat cap resposta. No aixina en els mitjans de comunicació d'Oliva, que tenim previst fer una entrevista el proper dilluns.
Se es passa en un ajuntament a l'altre la pilota, no?
No sols això. Tens que tindre en compte que es tracta de dos ajuntaments políticament diversos, per començar, de dos províncies. Vol dir que la problemàtica no és a soles de dos ajuntaments, és també de dos diputacions. Jo he cridat reiteradament a la Diputació de València perquè em va arribar la notícia de que estaven per la llavor, i a requeriment meu vaig demanar si hi havia alguna informació. El primer que em digueren és en quina carretera CV o Comunitat Valenciana es trobava el pontet. Jo els vaig dir que a cap, perquè era un camí local. Em digueren aleshores taxativament que no era responsabilitat d'ells. Es llevaren dràsticament, i això en dos voltes. En dos intents sempre ha sigut la resposta la mateixa. Si no és una carretera comarcal o és una carretera d'àmbit de la Diputació, nosaltres no tenim res a fer.
Amadeu, saps que la gent de Pego que estiueu a Santa Anna esteu en terra de ningú per culpa d'esta situació administrativa?
Almenys aquesta és la impressió que tenim. És a dir, allò és un territori comanxe, allò és el Far West de Dénia. Allí l'única notícia que tenim tots els anys de l'Ajuntament de Dénia és en setembre, quan ens arriba el rebut de l'IBI. En el meu cas estic pagant una barbaritat, 1.400 euros. Ben cert és que la casa és gran, però és l'única, perquè llevat del servici obligatori de recollida de FEM, que estem pagant en un impost que creix exponencialment any darrere d'any, el subministre d'aules estem pagant-lo a preu d'or i no n'hi ha llums, no n'hi ha, en molts puestos no n'hi ha claveguerem, I parlar de policia local, bueno, li fem la ona quan arriben. Ells se queden un poc sorpresos, però es diguem que allí la policia local no arriba. L'àrea, com més que està considerada no com a rural, sinó com a àrea urbana, és responsabilitat en tot cas de la Policia Nacional, no de la Guàrdia Civil.
I una pregunta que tinc jo. Des de l'Ajuntament del nostre poble t'has posat en contacte perquè facin pressió en aquest tema, en el Pont del Tollinero?
El mateix dia que em vaig empadronar, jo dic, pues, aprofitant que estic així, vaig pujar a parlar en Enric Moll i presentar-me com a un nou veí. Malauradament el tema no estava encara en ebullició i no tingueren l'oportunitat de parlar, però estic plenament convençut que com no els afecta el terme municipal pues, pot realment el que puga fer és només pressionar als alcaldes de Oliva i de Dénia, que són els que estan afectats.
Quina és la solució tècnica que vosaltres, els veïns, proposeu o que vos han promès i per què s'està dilatant tant en el temps?
Bueno, tenint en compte que tenim una altra situació pareguda permanentment sospesa, és a dir, el final de la carretera de les Marines, lògicament tindria que concloure en un pont que lligara en l'eixida al terme d'Oliva. La situació és ben coneguda per tots. A nosaltres és que vivim en el cul de sac que es fa des de la derivació de l'autodriving o l'autocine fins al final de la carretera, mos ve bé que el gran part del tràfic es desvie a la carretera nacional a través d'eixa connexió, però lo lògic seria connectar la carretera de les Marines en l'equivalent en el terme d'Oliva.
Sabem que esteu recollint signatures i esteu fent moviments en xarxes socials. Quina és la següent acció de força que teniu pensada si no hi ha resposta?
Òbviament, encara és un moviment molt incipient, però ja n'hi ha veus que estan dient que per Setmana Santa i sobretot per l'estiu tindrien que fer alguna tallada de carreteres per a que es fera ressò a nivell tanmateix comarcal o inclusiu de Comunitat Valenciana i donar a entendre la situació.
Creus que la unió de les dues províncies, Alacant i València, en aquest punt concret fa que la burocràcia siga el pitjor enemic del pont?
Jo l'administració no la conec a fons. La meva activitat professional sempre ha sigut en el terreny privat, però es pot aventurar que de la mateixa manera que el pontet que no existeix al final de la carretera de les Marines és una demostració d'ineficàcia per les administracions provincials, la mateixa situació, malauradament, anem a tindre-la al pontet del Tollinero.
Heu rebut suport de partits polítics o associacions més enllà del grup veïnal?
Cap.
Cap?
Cap.
Ha sigut directe, eh?
Cap.
Cap moviment de veïns de les urbanitzacions del vostre costat?
L'única reivindicació de la que sóc testic és que fent una entrevista per a Dénia FM va creuar en el mateix pontet va creuar una persona que viu a l'altre costat del riu. És a dir, des del meu punt de vista, viu en la província de València. I el que va dir al voltant de l'abandó de l'Ajuntament d'Oliva per eixa zona va ser realment calamitós. Diguem que allí, allò és, si nosaltres som el Far West, ells són la jungla congolenya més forta.
Amadeu, personalment, que és el que més el dol d'esta situació, cada vegada que passes per la zona i veus el pas tancat?
Pues la falta de recolzament, la falta de consciència social de la gent, cada un va a lo seu, ningú reivindica, pot ser que no tinguin temps, jo estic jubilat afortunadament i això em dona la possibilitat de fer una llavor per els demés.
Anem a fer ja la segona pausa musical de l'entrevista. Estem parlant de terra, de camins i de drets, i si parlem de terra i de veu pròpia, no pot faltar ell. Escoltem la força de Raimon amb Diguem No, un himne que ens ve com en ell ha dit avui. No us mogueu, que tornem de seguida. Escoltem a Raimon amb Diguem No.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Ja hem tornat, ja ens queda molt poc per anar tancant aquesta entrevista tan reivindicativa i tan interessant que ens ha portat el nostre convidat d'avui. Amadeu, si tinguereu ara mateix davant a l'alcaldessa d'Oliva i a l'alcalde de Dénia, què els diries mirant-los als ulls en nom de tot el veïnat de Santa Anna?
Que no mos obliden.
Aixina, directe.
Sí, que no mos obliden.
És veritat que vaig veure publicat fa un parell de dies que l'Ajuntament de Dénia havia posat com uns bardos de cement al pont per a tancar el pont. Però segons aquesta publicació diuen que estan que estan els dos ajuntaments en constant contacte per a poder portar, buscar una solució conjunta per a arreglar el pont.
Bé, tinc que dir que fins ara el que havia per a tancar el que havia per a tancar en els dos costats eren unes valles tipo mascleta, per entendre-mos,
sí.
Que després van ser reforçades en unes enreixats de fil d'aram per a impedir l'accés, sobretot dels ciclistes i dels vianants. M'arriba la notícia de que l'Ajuntament, a través de l'Ajuntament d'Oliva, de que tancaran radicalment el pont en blocs de formigó. Extrem que tinc que confirmar o tinc que comprovar personalment en quan baixe per ahir.
Com pot la gent que ens està escoltant ajudar-vos a fer més pressió perquè repare el pont?
Pues reivindicant. Qui no plora no mama. És dir, si esperem de la bona voluntat dels polítics, tenint en compte, a més, que es tracta d'una situació que afecta a dos termes, que no n'hi ha cap de pressupost previst per a fer unes obres que costaran a munt de diners, la situació, jo sóc molt pessimista i penso que no es podrà solucionar al terme de... En fi, no vull concretar, però estem parlant segurament d'anys.
Sí, no? Vull dir, no creus que veurem el pont obert abans de que acabi 2026?
Per a mi seria una sorpresa.
Diguem que no li han fet, tant per part de les dues administracions públiques, no han fet el manteniment corresponent a aquest pont.
El pont, l'únic que s'ha fet... Jo el pont el vaig veure... Jo tinc 77 anys i el vaig veure fer construir. Jo ha creuat el pont quan no existia encara per uns taulons que provisionalment s'instal·laren per a poder creuar per allí, per anar a la mar. Vull dir, el pont té 70 anys, any d'alt, any baix, el va fer, com ha dit abans, o almenys eixa és la constància que n'hi ha en el terme d'Oliva, anant pac a Pego, a mà dreta, hi ha uns gràfics en metal dins del formigó on fica ICN, Institut Nacional de Colonització, que era aleshores el que s'encarregava d'aquestes coses. Si sents a la gent d'Oliva, diu que això ho va fer l'hermandat local de... En fi, propietaris o que fora, un organisme que avui no existeix, malogradament.
Amadeu, gràcies per donar la cara. Com vols acomiadar esta entrevista per encoratjar a la gent a que no decaiga l'ànim per recuperar el pont?
Pues de l'única manera que té el poble per aconseguir les coses que desitja, reclamant i reclamant.
Amadeu, ha estat un plaer haver-te escoltat reivindicar la necessitat que teniu els veïns i veïnes que estiuegeu a la platja de Santa Anna, que és tindre el pont en condicions per poder arribar a les vostres, als vostres llocs, a les vostres segones vivendes o vivenda habitual. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'arribar fonamentalment als pegolins, que som els més afectats, malogradament, de tota aquesta situació.
Camins que ara s'esvaeixen hem de fer sols.
Hem acabat d'escoltar a l'Amadeu, un senadona que de vegades el que sembla un simple problema tècnic amaga una ferida molt més profunda en el teixit d'un poble. Perquè, amigues i amics, un pont és molt més que una estructura de formigó i ferro alçada sobre un riu o un barranc. Un pont és, en essència, el fil invisible que cus la vida d'un poble amb la seva mar. És el camí diari d'un veí cap al seu treball. La il·lusió d'una família que busca el descans a Santa Anna o la seguretat de saber que, si passa res, l'ajuda arribarà a temps. El tall del Tonyinero s'ha convertit en un símbol trist. És el símbol de quan la política perd el nord i s'oblida de les cares i els noms i es queda atrapada en un laberint de papers, competències i excuses burocràtiques. No podem permetre que Pego o part del seu veïnat es quedi aïllat per la desídia administrativa d'aquells que miren els mapes però no xafen el fang. Cuidar les nostres infraestructures no és només qüestió de manteniment, és, per damunt de tot, cuidar la nostra gent i el seu benestar. És entendre que cada quilòmetre de més que recorre un veí és un minut de vida que se li furta. I com sempre diem així, en la ràdio i en la vida, si no ens movem nosaltres, si no alcem la veu com ho ha estat fent l'Amadeu i tants d'altres, ningú ho farà per nosaltres. La força d'un poble no es mesura pels seus ponts de ferro, sinó per la capacitat de la seva gent per exigir que no se'n talli cap més. Estimem-nos amb fets, cuidem el fil que ens lliga a tots.
Entre nosaltres, històries que connecten.
I per a tancar el cercle de la responsabilitat i la consciència, donem pas a la nostra col·laboradora Andrea Espinosa Prieto i el seu microespai Consciència Activa. Andrea, bona vesprada. Avui ens parles de clavar-nos en l'equació. T'escoltem.
Connecta amb la teva ment. És el teu millor moment. Amb Andrea Espinosa Prieto, la teva guia, un gran trajecte. Consciència Activa, a Radio Pego i entre nosaltres. Consciència Activa.
Muy buenas a todos y todas, una semana más aquí a esta sección de Consciencia Activa. Como cada semana, pues la verdad que me siento feliz de poder estar aquí compartiendo con todos y todas vosotras, tanto a las personas que escuchan esto desde Radio Pego, como lo escuchan desde el Spotify del podcast Entre Nosaltres, o el que lo escuchan desde mi cuenta de Spotify con Conciencia Activa. Así que bueno, estoy, pues eso, feliz de poder estar aquí una semana más. Para las personas que quizás no me hayan escuchado nunca, mi nombre es Andrea María y trabajo como terapeuta holística, centrándome en utilizar las herramientas por el momento de constelaciones familiares, arte terapia gestal y el tantra. Así que aquí estoy para compartir con vosotros información, reflexiones cada semana y sobre todo centrándonos en un tema que es el bienestar, cómo podemos aportarnos bienestar. Y aportarnos bienestar no es solamente, no se hace solamente desde un lugar o con una sola acción, sino que somos personas y seres integrales, en los que, bueno, pues tenemos un cuerpo, una mente, una energía, y ahí para obtener un bienestar completo se deben de atender pues nuestras diferentes áreas de la vida. Así que hoy venía para reflexionar con una frase que escuché esta semana pasada y la verdad que me aportó muchísima claridad. La frase es la siguiente. Decía una chica, lo que nos falta es meternos en la ecuación. Es decir, la frase es, métete en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás en nuestra vida estamos acostumbrados a hacer cosas por y para los demás. Ya sea en nuestra familia, en nuestra pareja, con nuestros amigos e incluso en nuestro propio ámbito laboral. Hacer y hacer y hacer cosas por los demás. Y también puede pasar que en ese hacer cosas por los demás, como no nos tenemos en cuenta y no nos metemos en la ecuación, nos arrollamos, pasamos por encima de nuestras necesidades, de nuestro propio bienestar, de nuestro propio cuidado, de lo que nosotros necesitamos para estar bien, en primer lugar nosotros y nosotras, y después poder quizás ofrecer una ayuda que sea más coherente, porque esa ayuda nace desde nuestro cuidado y la podemos ofrecer sin una carencia ya en nosotros y nosotras mismas. Así que esta frase de métete en la ecuación me parecía increíble, porque cuántos y cuántas de nosotras quizás hemos ayudado a los demás con también una intención de intentar complacer al otro. Y eso a veces tiene un mensaje entre líneas que va para que esa persona pueda verme, me pueda querer, me pueda reconocer, pueda valorarme. Pero claro, eso quizás no siempre ocurre, porque incluso muchas veces hacemos cosas por los demás que incluso nadie nos ha pedido. Sino que, bueno, como buenos hacedores y hacedoras, muchas veces podemos ya intuir, imaginar lo que la otra persona necesita y nos adelantamos a hacerlo para que incluso esa valoración que viene de la otra persona hacia nosotros tenga todavía, pues bueno, como más potencia, ¿no? Que nos valoren más, que nos vean más, porque fíjate qué buenos y qué buenas somos, que incluso sin que nos lo pidan, nosotros y nosotras ya sabemos lo que la otra persona necesita. Entonces, claro, aquí, sin duda, no nos estamos metiendo en la ecuación, aparte de muchas más cosas que surgen, porque cuando ya hacemos cosas por los demás que nadie nos ha pedido, ahí ocurre que podemos invalidar a la otra persona creyendo o intuyendo que no es capaz de hacerlo, y también se crea esta dinámica de yo hago cosas por los demás y esas personas también se estabilizan en esa situación, se acostumbran. Así que bueno, eso es como un añadido más. Hoy estamos centrándonos en esta frase de, vale, no te metes en la ecuación. ¿Y cómo podemos meternos en la ecuación? Bien, para mí hay una pregunta clave que cada uno y cada una de nosotras nos deberíamos de realizar cada día. Y esa pregunta viene de decirnos, ¿qué necesito hoy? En mi caso sería, ¿qué necesitas, Andrea, para estar bien? ¿Qué necesitas, Andrea, para salirte de este malestar que sientes? ¿Qué necesitas? Con esa pregunta, si te la puedes hacer cuando comienzas el día o en el momento en el día en que tú sientas que tienes que hacértela, que tienes un espacio para poder hacértela, pues es la manera que podemos tener de meternos en la ecuación. Y primero que darnos a los demás y que intuir lo que quieren los demás, primero vamos a indagar qué es lo que nosotros y nosotras queremos. Y quizás haciéndote esta pregunta de qué necesitas hoy para estar bien, para estar mejor, para salirte de tu malestar, quizás las respuestas sean cosas simples, pero que te ayuden muchísimo. Quizás necesitas un momento a solas, de tranquilidad, o darte un paseo en contacto con la naturaleza, o quizás necesitas un cafelito con aquella amiga o aquel amigo de confianza, o quizás necesitas tener un ratito de intimidad con tu pareja, o quizás necesitas coger una libreta y escribir tus pensamientos, lo que sea que tú necesites hoy que te ayude a estar mejor o a salirte del malestar que puedas estar sintiendo. Porque sin duda, como adultos, como personas adultas que somos, tenemos la dificultad y el privilegio de que tienes en tu mano poder atender tus necesidades. Porque si no las atiendes tú y esperas que otra persona venga, ahí es donde surgen los conflictos en las relaciones, porque al final siempre vamos a estar con la expectativa, pensando por qué la otra persona no ha imaginado lo que yo necesitaba, si yo soy tan buena imaginando y sabiendo lo que los demás necesitan. ¿Veis cómo es que es un círculo? Si nosotros y nosotras vamos aprendiendo a saber y detectar lo que necesitamos y a también de alguna manera poder ofrecérnoslo a nosotras y nosotros mismos, también dejamos de hacer esto de una manera con interés hacia los demás. Y también nuestras relaciones se vuelven más sanas y más saludables, porque también se vuelve de esta manera nuestra relación con nosotros y nosotras mismas. Así que hoy la intención es que traigas esta pregunta a tu vida: ¿qué necesito hoy para meterte en la ecuación de tu vida y no quedarte fuera? Si sientes que para ti esto es muy difícil, que tienes una gran dificultad, quizás es porque viene de muy atrás. Quizás ya desde niña en tu familia o de niño en tu familia aprendiste a comportarte así, a detectar lo que necesitaban tus padres, tus hermanos, los abuelos y a poder ser esa fuente de alegría, esa fuente de ayuda, cualquier cosa que hayas aprendido a dar. Y si es algo que está muy, muy, muy dentro en ti, quizás necesita ser mirado, visto, validado. Así que gracias a las constelaciones familiares, esto lo puedes ver y también se puede reordenar y ayudarte a que te puedas meter en tu ecuación. Si lo crees conveniente, tienes una oportunidad el próximo 15 de marzo en Pego vamos a tener taller de constelaciones familiares. Así que si lo sientes, puedes escribirme un mensaje al 647-098-811 o también en mis redes sociales, Instagram, @andrea_holística o en mi página de Facebook, Andrea María Espinosa Prieto, o también por email a info@andreaholística.com. Estaré encantada de cualquier de los diferentes canales, darte la bienvenida y poder conversar, y quizás tienes tu lugar en este próximo taller para que por fin puedas meterte en la ecuación. Sin más, os envío un abrazo a todos y a todas enorme. Que tengáis muy buena semana.
Gràcies, Andrea, gràcies, Amadeu, i gràcies al nostre tècnic de so, Vicent Morera. Tanquem el capítol 16. Recordeu que ens teniu en Spotify a @entrenosaltres_podcast. Au, aneu amb compte, estimeu-vos molt i fins la setmana que ve. No deixeu mai de fer ponts.